Planeta Prat.
Arriba el moment del cinema, arriba el 24 Fotogrames amb Francesc Cànovas. Molt bon dia, Francesc, què tal, com va?
Molt bé, molt bon dia a tothom. Aquí estem, altre dimecres.
Clar que sí.
De cine.
Amb ganes.
Ganes, no se me nota en la voz.
Moltíssim.
Per això t'ho dic. Mira, avui començarem pel clàssic.
Molt bé.
Perquè tenim el cartero aquest ja el desesperat.
Diria que és la primera vegada que fem aquest canvi, no?
Tenim el cartero esperant ja des de fa ja setmanes. Dic, vamos a darle paso al cartero. Porque si
o el cartero se queda al paquete o el cartero ha de sortir ja.
Va a fundir el timbre de la puerta. Vale? Ahora nos comenzaremos con el clàssic, que es el cartero siempre llama dos veces, vale. Y después ya anirem a la cartelera habitual, en películas como El Clan de Hierro, Hotel Royal, Tratamos demasiado bien a las mujeres y la película La Reco, que em va agradar moltíssim, que es diu Dream Escenario.
Molt bé. Vinga, doncs comencem per aquest clàssic, El cartero siempre llama dos veces.
Dígame una cosa. ¿Cómo se le ocurrió casarse con un hombre así?
¿Eso a usted qué le importa?
Me importa.
Sentim aquest diàleg de fons.
I les
és una
transicions musicals
clàssica,
que m'encanten.
Digue'm?
Les transicions musicals d'aquestes que m'encanten.
Ah, sí. I aquest doblatge dels anys 50 espanyol, d'aquest tota veu. Uh-huh. És una pel·lícula clàssica de l'any 46, dirigida pel Ty Garnett, amb la Lana Turner i el John Garfield, i que es va fer una segona versió als anys 80, que potser és més coneguda que la clàssica, amb la Jessica Lange i el Jack Nicholson, recordem. I narra la història, bueno, és l'adaptació d'una novel·la de novel·la negra del James M. Cain, molt famós escriptor de pel·lícules de novel·les d'aquest tipus de temàtica negra, no? I narra la història entre una dona que està casada amb un home més gran que ell, que ella, i que tenen una tenda de com un colmado, no?
Sí.
I comença a treballar allà un rodamons, que és el James Garfield, i mica en mica entre aquesta dona i aquest nou treballador de la tenda comença, bueno, a haver un afer sexual entre ells que desembocarà amb l'assassinat del marit d'ella, no? Que fa nosa, se l'han de carregar, no? Per poder viure feliços i quedar-se amb tot el pastizal, uh-huh, que té aquest tio, no? Llavors és una pel·lícula de passió i crimen, no? Com deia abans, de cine negre, amb aquesta femme fatal que és la Lana Turner, que la pel·lícula dels 80 és la Jessica Lange, i és una pel·lícula que barreja l'atracció, la perdició, la condena, bueno, són aquells elements clàssics del cinema negre que, bueno, que una vegada més, doncs aquesta pel·lícula reflecteix, i és un dels clàssics que ja feia temps que anàvem postergant, i que la frase en si, el cartero sempre llama dos veces,
clar, amb el que has explicat no quadra.
Bueno, sí, perquè cartero ja, vull dir, no sé ben bé si és una expressió feta de l'anglès o algú per l'estil, o que la persona insisteix dos vegades, perquè realment no hi ha cap carter dins de la trama de la pel·lícula, i el títol original és el és tal qual, vull dir, no és cap... el títol és tal qual, i llavors s'hauria d'investigar per què es diu així la novel·la i també la pel·lícula. Però és certa que aquesta frase, jo que t'allò correus...
Quantes vegades te l'han dit?
Me l'han dit mil vegades. El cartero sempre llama dues veces. I moltes ho diu la gent sense saber que és una pel·lícula clàssica o una novel·la clàssica de cine negre, ni ho diuen per dir, no? Però que és una frase cèlebre, que s'ha fet cèlebre arrel de la pel·lícula del 46 i més tard, suposo, molt més tard, del gran clàssic també dels 80, que té una seqüència tòrrida 100% a una cuina entre Jack Nicholson i la Jessica Lange, encara va fer més famosa aquesta frase del cartero sempre llama dos veces. Bueno, pues la combinació espectacular, i jo he parlat de la clàssica, la del 46, que és espectacular, amb una Lana Turner brutal, ¿vale?
Perfecte.
I seguim ara sí amb la cartelera actual, i si et sembla sentim el tràiler d'aquesta pel·lícula que es diu El Clan de Hierro.
Som-hi.
Desde niño la gente ha dicho que mi familia está maldita. Mamá intentó protegernos con Dios. Papá intentó protegernos con la lucha libre. Decía que si éramos los más duros y los más fuertes, nada podría con nosotros. Yo le creí. Todos le creímos.
Buenos días.
David, ponte unos pantalones, por favor.
Kerry, quiero que luches con tus hermanos en el ring.
Sí, señor. Me encantaría.
Sabéis que Kerry es mi favorito, después Kev, David y Mike. Pero las posiciones siempre pueden cambiar.
¿Qué quieres en la vida, Kevin Von Erich?
Más costillas. Yo quiero estar con mi familia. Con mis hermanos.
¿Qué quieres hacer con tus hermanos?
¡Kevin, Kerry y David Von Erich!
Si estamos juntos, haremos cualquier cosa.
Y hoy estamos aquí para devolver a la Federación de Lucha la justicia y el orden que mi padre construyó con sus propias manos. Él nos ha pasado el testigo para que la garra de hierro caiga sobre vosotros.
¿Qué te parece? Somos muy intensos.
Me encanta tu familia, Kevin.
Voy a ser tío.
Sí, señor.
Joder, me alegro tanto por vosotros.
Mamá, tengo que hablar contigo. Papá es muy duro con nosotros. Tienes que hablar con él.
Para eso están tus hermanos.
¿Lo sientes? ¿Lo sientes? ¡Eso es apretar!
Quizá te esfuerzas demasiado.
Tranquilo, Kev. Solo estoy enfermo. Tengo miedo, hermano. Estoy fuera de control.
Bé, aquesta pel·lícula té una pintaza espectacular, dirigida pel Son Darkin, que va fer fa uns anys una pel·lícula que em va agradar molt, que es deia Marta, Mercy, May and Marlene, que ja vam parlar aquí fa molts anys. No sé si tu ja estàs d'editora del programa.
No ho sé. Jo fa 7 anys que estic aquí, però no sé si tants.
Si acaso ho busques, Marta, sí. Mercy, May and Marlene, i segons la data de la pel·lícula podrem esbrinar aquesta dada. Aquesta pel·lícula té un repartiment espectacular, però té dos noms, que són el Zac Efron i el Jeremy Allen White, que és l'actor de The Bear.
Mira, vale. És de 2011, aquesta pel·lícula de la que parles. Jo estava en aquesta empresa, però de productora.
Molt bé. Doncs vaig parlar d'ella, però crec que potser amb la Laura Quinto, segurament.
Potser sí, sí, però jo t'escoltava atentament, com sempre.
Molt bé, pues és molt bona pel·lícula aquesta. Marta, Mercy, May i Marlene és una secta religiosa, que són unes germanes que són captades per una secta. I aquesta pel·lícula, Clan de Hierro, també parla d'una família, i d'una família que va assistir realment, si no és un drama biogràfic real, als anys 80, d'una família que són un matrimoni amb 6 fills, i que no sé si tots ells, però 4 o 5 d'aquests 6 es dedicaven al wrestling, que és la lluita lliure americana. És aquest rotllo menys, sembla ser com lluita, però a mateix és espectacle,
sí,
que sembla que no es fan mal, però també es fan mal la veritat. Vull dir, hi ha aquella cosa sempre que no saben bé, estan fent teatre, no estan fent teatre, tot és una pantomima o preparat o no, i es veu que sí, que està preparat, però realment s'acaben fent mal moltes vegades, no? Llavors ens parlen dels germans Von Erich, que eren uns germans que van aconseguir el títol d'aquesta lliga de wrestling, lluita lliure, amb els pesos mitjos, em sembla, que tenien un pare superdominant, superestricte, i una mare religiosa. Llavors aquesta combinació, pare dominant, estricte, mare religiosa i predicant lluita lliure, què pot sortir malament?
Clar,
què
tot,
pot sortir malament?
Tot,
pues tots trastocats. Vull dir, és una família que dels 6 germans crec que 4 van morir, dic de memòria, 4 van morir o 2 es van suïcidar, vull dir, tot molt complicat, i és tota aquesta relació tòxica de família tòxica que tenien aquests nanos, totalment dominats per aquest pare que es volia fer triomfar sí o sí al món del wrestling, perquè ell al seu moment donat, quan era jove, no va poder aconseguir cap títol, i el que volia és que els seus fills acabessin guanyant un títol. Llavors és això, és aquesta història real, fosca, dura, d'aquesta família superdisfuncional. Tots així, tots catxes, perquè veus el reportatge, el tràiler de la pel·lícula i veus el Zac Efron i el Jeremy Allen White, que sembla que s'han pres no sé quantes ampolles de dopatge, perquè estan super catxes tots ells, no? I parla d'això, parla d'aquest món de la lluita lliure barrejat amb aquest món familiar opressiu que els tenia dominats i que a més s'utilitzava per l'ego del pare, no? Es podria dir, no?
I tot plegat ambientat als anys 80, no? Que també té 80, aquest atractiu.
Que veiem uns cabells, unes perruques,
uns cardats
i dius, déu-n'hi-do, no? Aquests cabells que portaven llavors la gent, no? I té molt bones crítiques, o sigui, diuen que és una pel·lícula potentíssima a nivell d'ambientació dels anys 80, o sigui, que creus que són els anys 80 realment, més enllà d'aquests pelucons que porten els actors, i és un drama familiar i un conflicte dramàtic brutal, aquesta pel·lícula que es diu El Clan de Hierro.
Perfecte.
Per tant, té molt bona pinta i és una bona aposta per veure. La següent també té bona pinta, es diu Hotel Royal.
A ver, pagan bien. Pero lo que hace que sea un poco duro es que esté en una ubicación tan remota.
Por lo menos habrá canguros.
Estamos en mitad de la puta nada.
Al fondo y a la planta de arriba.
Al fondo.
¿Y en la planta de arriba?
¿Sois las nuevas?
Sí.
Son vacaciones, deberíamos estar en una playa.
Tenemos
mucha sal
y bebida en Tetrabrick. Aguantamos un par de semanas más. Ganamos pasta, queríamos una aventura.
A ver, el dorado es para la Cold Gold, el rojo para la Redlands. Tiene el dinero en la mano, quiere una cerveza.
¿Por qué habéis venido hasta aquí?
Era lo más alejado.
Un
clínico, cuando
vayas a servirlas. Y sí,
acabaremos en unas semanas.
¿Una
sidra?
Sí. Benito Camela.
¿Benito Camela?
Son asquerosos.
Es propina.
Ya vale.
¿Quieres que me vaya? ¿Eh?
Vale, nos vamos.
¿Y a dónde vais ahí? ¿Eh? No hay autobús hasta dentro de 2 días.
Me dan miedo todos y todo en este sitio.
Ganad lo que podáis, coged el autobús y piraos.
Bé, aquesta pel·lícula plena d'atenció, com sentim al tràiler, està dirigida per Kitty Green i té a la gran Julia Garner i Jessica Henwick com les dos protes d'aquesta pel·lícula, que és un thriller brutalíssim, que es tracta de dos amigues d'Estats Units que viatgen rotllo mochilero fins a Austràlia, es queden sense pasta i decideixen, o tenen la mala idea, de començar a treballar de cambreres a un pub al mig del no-res. Recordem que Austràlia és un país enorme,
sí, total.
I es veu que, bueno, on van a buscar feina els envien, bueno, li donen l'oferta de treball a aquest pub que està al mig del no-res, al mig del desert, i elles diuen, bueno, pues anem allà, guanyem una pasta i seguim el viatge que teníem previst, no? I tot el que en principi podria ser una bona idea, doncs no. Quan arriben allà i veuen el lloc on han anat a treballar, que està al mig del desert, que no estan comunicades, que la clientela és molt machista i vol abusar d'elles, doncs tot es transforma això, en un assetjament i un thriller on purament de supervivència. Arriba un moment de la pel·lícula, sembla ser, veient el tràiler, que elles volen marxar, però no poden perquè l'autobús més proper arriba dintre de 2 dies. I es veu que aquests 2 dies que han d'estar fins que arribi l'autobús seran 2 dies d'intentar sobreviure,
sí, sí,
davant d'aquests clients que volen abusar d'ells, no? tot comença amb un treball normal, sembla ser, però mica en mica l'ambient, la dinàmica de poder, com veiem els títols de, o els rètols del tràiler, es va transformant, i com aquests homes que saben que les tenen controlades i que no tenen fugida alguna, doncs començaran a abusar d'elles i començaran a crear una atmosfera inquietant, bruta i asfixiant, no? I fins que elles dos doncs, només tenen de la solució d'intentar sobreviure aquesta situació, no? Llavors és una pel·lícula que parla de la feminitat acusada per homes, per depredadors, podríem dir, i amb una tensió que va creixent mica en mica, fins que arriba un punt, això com deia abans, de crear aquesta atmosfera asfixiant, no? Té bona pinta i és això, és una pel·lícula que podríem dir o catalogar de por, però d'una por o d'un thriller realista.
Que aquestes són les que més por fan, la veritat. Perquè aquesta atmosfera que es genera en aquesta pel·li es nota que...
Malsano, tot una història, tot un moment que dius, hòstia, què està passant, no?
Si tens ansietat, doncs... no sé si seria el millor veure aquesta pel·lícula.
Doncs de Sonarra, Hotel Royal. Té molt una aposta també atractiva. I la següent, que és una comèdia espanyola negra, una comèdia negra, que es diu Tratamos demasiado bien a las mujeres.
¿Y ese qué pueblo es?
Yo qué sé.
Conclusión, que estamos perdidos.
Pa' variar.
Vamos a tomar el pueblo.
¿Para qué vamos a tomar el pueblo si estamos huyendo a Francia?
¿Pero quieres dejar de interrumpir?
Estará ahí hasta el día que mueras. Y después.
Fanática de los cojones.
Presiento que va a ser un día especial.
¿Y entonces? ¿El plan cuál era, comandante Boca?
Te van a cagar.
¡La pistola!
Lo sabía.
¿Este pueblo?
Parece desierto.
Siempre hay alguien. Vienen y nos atacan o vienen y nos disparan.
No estamos solos.
¿Qué coño es esto?
Se llama Remedios Buendía. Había cogido el arma del niño, buscaba a Gresca.
Y aseguró que se va a tratar con la Terica, ya sabe que es un viejo mejés.
Te enseñaré lo que llevo dentro.
¿Ah? ¿Dónde está la novia?
Tengo una misión.
Nadie toca a las mujeres. Coño, no somos bestias.
¡Quítese, señora! ¡Ah! ¡Si nosotros estamos llenos de amor!
¡Ah! ¡Atacamos al amanecer! Dios mío. ¿Dónde está mi prometida, pedazo de imbécil?
¿Quieres que te la mire?
Aquesta pel·lícula és una barreja de gèneres. Està dirigida per la Clara Bilbao. Està ambientada l'any 45, a la tardor del 45, on un grup de maquis que volen fugir cap a França arriben a un poble de la frontera quasi amb França, no? I allà hi ha una dona, que és el dia de la seva boda, que és la Carmen Machi, que és una fascista i una franquista, vamos, a ultranza, no? I defensarà el poble, defensarà el que és l'Espanya Nacional a costa de tothom, no? Passa que aquests maquis no saben realment d'aquesta dona el que és una fiera, no? I com diu el títol, Tratamos demasiado bien a las mujeres, pel fet que sigui dona, la volen respectar i volen ser cortesos amb ella i no volen abusar d'ella, i ella justament el que fa és anar pelant-los un a un, aquesta fatxa seguidora de Franco falangista, no? El repartiment és de luxe. Totalment. Té Carmen Machi, Antonio de la Torre, Julián Villagrán, Luis Tosar, Óscar Ladoire, Gonzalo de Castro, Isaac Ferriz, o sigui, un repartiment brutal, un disseny de producció espectacular, tot el que és l'ambientació d'aquella època, sí, dels soldats, els uniformes, la fotografia tota nevada d'aquest poble nevat de la frontera amb França, espectacular. I té bones crítiques, passa que sí que diuen que la barreja de gèneres no li senta tot bé la pel·lícula, o sigui, vol tocar diferents coses, vol ser un potser una pel·lícula política perquè parla de guerra civil, una pel·lícula feminista perquè parla d'una dona en un estat, diguéssim, de tensió, encara que sigui fascista, no? Però amb aquest punt que viu aquesta dona, parla, bueno, parla de la guerra, com deia abans, totes són una clau que tot es barreja i al final és un poti-poti, que és una comèdia negra, perquè si veieu el tràiler ja destila aquest rotllo de comèdia, o sigui, no veus una pel·lícula seriosa, ja veus la interpretació de Carmen Machi i tot el que parla en la pel·lícula i el que es presenta, i veus que és una bogeria total. Recorda molt, per exemple, a l'Eix de la Iglesia, no? Recorda molt el primer
sí,
a l'Eix de la Iglesia.
Hi havia una pel·li que es va fer de la Guerra Civil Espanyola en clau de por, també, i que barrejava l'humor. És que ara no...
Los Malnacidos.
Aquí, m'ha recordat aquesta. a la barreja de gèneres.
Com de zombis, era, sí. Hi ha una pel·lícula de zombis enmig de la guerra civil.
Exacte.
Espanyola, no? On s'unien els dos bandos per fer front als nazis, no? Doncs aquí no és que sigui tan bèstia, perquè no hi ha cap element fantàstic, sinó que hi ha aquest grup de maquis que s'atrinxeren a l'estafeta d'aquest poble. Finalment els guàrdies civils, bueno, van cap allà per fer-los fora i detenir-los o matar-los, no? Però dintre de l'estafeta, dintre d'aquest poble, està aquesta faixa, està aquesta Carmen Machi, que farà el possible per carregar-se'ls a tots, amb l'excusa que és una dona i l'excusa que és una mosquita muerta. I amb aquesta excusa es refugia per poder fer-los mal des de dins, no? Pel·lícula interessant, justament per això, que aquesta barreja catxonda, esbosarrada, descarada d'aquest element de la Guerra Civil Espanyola, no? Pot ser interessant. Uh-huh. I és la primera pel·lícula d'aquesta directora, que es diu Clara Bilbao, que ha tingut els pebrots de fer una pel·lícula com aquesta, no? Vull dir, no és una pel·lícula fàcil per temàtica ni com està plantejada, no? Però té aquest punt que pot ser divertida, no?
Molt bé, Francesc, si et farem escollir perquè tenim 3 minuts com a molt. Vols que fem la reco o vols que ens la guardem?
La guardem. Perfecte. Perquè no dona temps d'explicar ben bé el que és Dream Scenario en tan poc temps. El que passa que potser quan tornem a parlar d'ella ja no està d'estrena perquè porta 2 setmanes. Uh-huh. I potser ja no està, però bueno, igualment prefereixo parlar d'ella amb més calma, que quan peti, que acabarà petant a una plataforma, doncs la gent la pugui veure dintre de potser 2-3 setmanes. Jo penso que podrà estar a una de les plataformes. De fet, Pobres Criatures, que ara en parlàvem fa poc amb tu, ja està a Disney.
Ja està a Disney, ja l'he vist.
I vam parlar d'ella farà, què? 3 setmanes o 2 setmanes vam parlar d'ella? Sí. I ja tens a Disney. I també està Wonka també està a HBO.
Aquesta no l'he vist.
Que també estava feia poquíssim també a cartellera. Vull dir, ara, aquesta fusió entre cine i plataformes cada vegada es va fer més... vull dir, és una fusió total, no? O sigui, la gent que li agrada anar al cinema, com a mi, que vaig generalment una vegada al cine cada setmana, es troba que després passen 2 setmanes o 3, com a molt, i tens la pel·lícula a la tele. Però... jo sempre dic el mateix, no és lo mismo.
Ja.
No és el mateix veure una pel·lícula al cinema sense mòbil que et toca l'alarma, ni a la foscor, ni al so, ni la pantalla gran, que implica anar al cinema. Anar al cinema implica anar a sentar-te i estar hora i mitja, 2 hores pendent d'una pel·lícula.
És una experiència col·lectiva al final anar al cinema. És veritat que a casa estem com alienats mirant una pel·li, no? Cadascú amb la seva cosa.
Però encara hi ha sí... i se'n trobo gent a vegades, la fila de davant, la fila de darrere, la fila del costat, que amb el mòbil van mirant el mòbil.
Sí?
I tant.
Ai, això fa molta ràbia, eh?
Brillo flux, diguéssim, per no enlluernar, però segueixen mirant allà el correu i segueixen mirant els whatsapps i dic, tio, no pots desconnectar hora i mitja, 2 hores i veure una pel·lícula? De veritat, et passa això? I passa. I cada setmana en trobo gent al cinema... que mira i consulta el mòbil. I mira que vas a sales de versió original, jo ja ho saps, que són sales, diguéssim, que van cinèfils, no? Allò, gent que veu la pel·lícula en versió original. I encara aquestes sales, això també passa.
Mira, doncs avui deixem aquest consell també, o recordatori, perquè si aneu al cinema, aneu al cinema. I deixeu el mòbil, que no ha de passar res greu com perquè en una hora i mitja t'hagin de necessitar. Per tant, centrem-nos en el que estem. Francesc, moltíssimes gràcies.
Vinga, ens veiem la setmana que ve.
Una abraçada.
Bye, bye. Adéu.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
T'agrada la ràdio però no tens temps? Escolta-la quan vulguis a El Prat Ràdio Més, el nou espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Segueix els nous podcasts de Dones al Mar o Simple Política, Girem el Món o el d'aquí i d'allà. Això i molt més, quan tu vulguis, a l'espai web El Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
Són 2:15.
Serveis informatius. Al Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia des d'aquest dimarts.